De Sant Jordi, precisament, acabem de parlar amb Empar Moliner i amb Sergi Belbel, les seves respectives obres, Benvolguda, Premi Ramon Llull, Morir-ne 17, Premi Sant Jordi, però també de Sant Jordi n'acaben de parlar Jacint Antón i abans d'anar ara a la Bienal, també hi haurà moltes altres qüestions vinculades al món de la cultura que abordarem en aquest mateix programa. Per què? Doncs perquè Sant Jordi és cultura no només, o hauria de ser cultura no només literària. L'Artur Ramon, fixant-se en la Bienal de Venècia, que comença.
Aquest és un anunci molt important.
Molt important.
Sí, aquesta propera Diada de Sant Jordi farem el programa Nadie Sabe Nada en directe des dels estudis de la SER, però, ojo...
Aquí ve la cosa. Aquí al carrer, al carrer Casp.
Al carrer Casp.
Amb un escenari gegantí que ens l'han portat
de Vigo,
que es pot veure des de l'espai.
Porta llum per sota, també. Porta una llum per sota, molt gran.
S'apropes molt.
Com a referents de la cultura popular, que ja que el Dia del Llibre havíem d'estar en directe.
Sí.
Estarem firmant pollastres de goma per tots els que vulguin. Sí, sí.
No m'havies dit res, això.
Bueno, és que m'acaba de venir al cap.
Collons.
Sant Jordi, Nadie en directe.
No firmo pollastres, ara.
Xxt, calla.
Viu aquest Sant Jordi amb SER Catalunya al carrer Casp, a les 12 del migdia, amb Andreu Buenafuente i Berto Romero.
Amb el patrocini de Roca Editorial i la col·laboració de Grupo Stop i Futuroscop.
De la Bienal de Venècia, en parla des de Venècia. Joan Solés.
Hola, Josep. Bon dia. La Bienal, que demà inaugurarà el ministre Álvarez, el govern espanyol ha encarregat el pavelló a Ignasi Avellí i l'artista l'ha capgirat, l'ha renovat, l'ha corregit i d'aquí el seu nom aquest any, Correcció. Tot i que és una correcció arquitectònica i artística, és inevitable veure-hi una projecció política d'Espanya, de les correccions i l'harmonització que té pendents. Una nova arquitectura que dibuixi una altra imatge, ha explicat la comissària Bea Espejo, una altra catalana en aquesta Bienal, que desdibuixi, ha afegit, qualsevol idea nacional de sentit únic.
El pavillón provoca un doble error, porque ocurre lo siguiente, es la imposibilidad de que ambos espacios convivan sin hacer concesiones. Las paredes originales muchas veces quedan anuladas, mientras que las nuevas no caben enteras. Estan destinats a entendre-se en tensió.
D'altra banda, en el marc de la Bienal, la Generalitat presenta Visions de Catalunya amb obres, escultures, joies, textil, gravat, forja, paper, collage, pedra, vidre i ceràmica de 31 artesans i artistes. Primera etapa de la gira internacional després de la presentació a la Bienal d'Artesania de Barcelona.
Gràcies, Joan Solés, des de Venècia, Bienal amb segell català, Artur.
Sí, és una Bienal que és molt esperada perquè és el primer gran esdeveniment després de la pandèmia. La gent té unes ganes tremendes de tenir aquesta idea de contacte i presencial. I com sabem, la Bienal sempre té una exposició central i després té els diversos pavellons que es distribueixen entre el jardí i l'arsenal. En aquest moment, l'exposició central és de The Milk of Dreams, que la llet dels somnis, que és una exposició que va a través del surrealisme amb artistes com Remedio Varos, com Maruja Mayo. La comissària és Cecilia Alemani, que és una italiana resident a Nova York, i treballa un dels temes, diguéssim, centrals en l'agenda cultural, no? Que és tot el tema de la crucificació, de l'empoderament de la dona, dels elements no binaris, és a dir, tot això avui s'expressa també d'una forma molt clara a través de l'art. El pavelló espanyol és d'Ignasi Avellí, amb aquesta correcció que ara que es comentava, i amb Bea Espejo, i després és una Bienal que està molt marcada per la guerra, Rússia no hi és present, i Ucraïna té un pavelló en el que, naturalment, es denuncien tots els horrors que estan passant en aquest moment, no? Jo crec que és una Bienal en la que també hi ha uns esdeveniments, diguéssim, col·laterals molt importants. L'exposició d'Anish Kapoor és una meravella al Palau Ducal, el gran escultor d'origen indi britànic, possiblement el millor escultor actualment que hi ha, Marlene Dimas al Palau Grassi, Bruce Newman al Ponte de la Dogana, que és la seu de François Pinault, Pedro Neves Márquez amb l'exposició Vampiros, que és aquest artista portuguès que també treballa aquests temes, diguéssim, que estan avui tan de boga. Però a mi hi ha diverses coses que em sorprenen molt i que vull subratllar de la Bienal, que em semblen molt paradoxals. El primer és que estem davant d'un artefacte del segle XIX per explicar el segle XXI. El segon és que darrere d'un gran esdeveniment cultural hi ha una fira encoberta. Hi ha uns interessos tremendos per part de les grans galeries, de les grans corporacions. L'altra cosa que em sobta molt és que el pavelló espanyol està representat per un artista català i una comissària catalana. En el moment que estem, em sobta. I finalment, el pavelló...
Però ho celebres.
Ho celebro, clar.
Però, però, sobte, micròfons.
Però em sobta. I el pavelló català està representat per una artista mallorquina, com és Laura Fluxà, que ha fet tota aquesta intervenció, que és preciosa, de l'aigua que arriba des dels canals i que llavors intervé amb una mena d'escultures de vidre per parlar de l'estat de la matèria, per tot aquest tema també del sòlid, del líquid, aquestes dualitats.
Això del Milk of Dreams no sona una mica pol·lució nocturna?
Això és un
saps d'on ve? Coses artístiques rares.
No, això ve d'un conte de la Carrington.
Ah?
Ve d'un conte de la Carrington. Llavors ho han utilitzat per treballar tot aquest tema, el surrealisme, i al darrere d'això hi ha el tema de la dona, que en aquest moment em sembla interessantíssim, però començo a pensar que és una obsessió. És a dir, jo només rebo peticions cada dia de museus d'obres de dones. I clar, tampoc me les puc inventar, perquè la història a l'art, doncs, van haver molt poques. Llavors...
Conegudes,
bàsicament. Tot això es veu molt clarament en la Bienal.
Això ho entens com una tendència marcada pel políticament correcte del moment?
Totalment. És a dir, el Me Too canvia els paràmetres i a partir d'aquí hi ha dos grans temes. Jo crec que hi ha tres grans temes. Un és el de l'empoderament de la dona, l'altre és el de les minories ètniques i l'altre és el de l'ecologisme. Això està a la societat latent, ho veiem cada dia, només cal obrir els diaris o veure els suplements dels diaris. I, clar, jo, per exemple, i després el tema de gènere, no?, també, que va lligat a tot això. Jo, per exemple, quan vaig veure que el Babelia li dedicava al mateix moment que el Javier Marías publicava, que és autor de la casa, diguem-ho així, no?, la seva novel·la del Thomas Nevinson, i la coberta del Babelia, o sigui, la portada anava dedicada a la Preciado, que és aquesta activista, diguéssim, trans, clar, vaig entendre que havien canviat les coses completament. O sigui, els paràmetres s'han mogut completament. No és que ho critiqui, estic fent una observació de la realitat que és bastant clara. I llavors això reincideix constantment en el món de l'art i en el món de la cultura.
És curiós que en el tema de la guerra d'Ucrània, el paper de la dona, podríem pensar que en aquest moment tenia que haver estat més actiu.
Molt més.
Militarment més actiu.
Molt
I curiosament, no.
Al contrari.
És una guerra masculina.
Al contrari. Sí.
És una guerra de machos
alfa. L'home ha hagut de quedar obligat, sí, mentre que la dona, sí, i les criatures han estat les que han marxat.
Ha hagut alguna figura d'alguna,
sí,
comandant...
Sí, però
molt poquet. O sigui, en realitat, la dona torna a ser la víctima de la guerra i l'home al principi actiu.
Totalment.
Curiosament,
totalment.
En un moment...
Antic.
En un esquema completament antic. Estem a la guerra de Troia.
Sí, igual
en,
que...
En un moment que semblaria que les dones tindrien que estar... I més
però
molt
permet,
com el món rus.
Però que en canvi permet una altra lectura. Que amb les dones no hi hauria guerra. O amb les dones governants,
segur,
com fan alguns sectors, segur, estan dient alguns sectors, no hi hauria aquesta guerra, o no hi hauria guerra.
Però pensa que si alguna vegada...
d'enfocar la realitat.
Alguna vegada en el món ha hagut les dones presents en la guerra, militarment la guerra, ha estat a la gran guerra patriòtica russa, no? La guerra contra els nazis.
Sí, sí.
O sigui, havia guerrilleres ucranianes, havia guerrilleres russes, havia formacions militars de dones, aviadores, tanquistes i tal, a Rússia, i tot això, aquest món,
ha desaparegut. I ja veurem què passa diumenge, Ja veurem, perquè...
Veient, a França, vols
sí,
dir.
Sí, veient el debat d'ahir... Marine Le Pen és dona, França té una crisi política tremenda i, a més, la gent vol ordre. Veurem què passa.
Doncs dilluns ho explicarem. Gràcies, Artur, gràcies, Jacinto.